tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
RAC 1. Tots som 1. Amb Gerard Baller.
Bona nit, la mitjanit ara mateix, passa un minut de les 12. Benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest dissabte 30... Perdó, divendres, tot i que ja és dissabte, però divendres 29 de setembre, i serem avui fins a 2:15 de la matinada, per, entre altres coses, analitzar la victòria del Barça per 1-0 contra el Sevilla amb gol en pròpia porteria de Sergio Ramos. La paradoxa del futbol, la paradoxa de la vida... Poesia avui pels culers, victòria amb aquest gol de Sergio Ramos, desafortunat pel club andalús. Ramos ha estat avui el jugador més efectiu del Barça, sense cap mena de dubte, i Fermín López, el millor del partit. L'ha revolucionat, és veritat que malauradament ha entrat per la lesió de Rafinha, però des que ell ha estat al camp, especialment a la segona part, l'equip ha jugat millor. Un Barça millorat a la segona meitat, ha trobat el gol finalment, en una jugada, insisteixo, desafortunada pel Sevilla, però que en aquest cas se l'ha acabat fent Sergio Ramos. En parlarem de tot plegat, el Barça és líder a aquesta hora de la nit, tot i que demà podria deixar de ser-ho si el Girona o el Real Madrid, un dels dos, guanyen a Montilivi. Si hi ha empat, aleshores Barça i Girona empatarien a punts i els blaugranes serien primers per la diferència de gols. D'aquest Girona a Madrid... Demà, 6:45 de la tarda, també en parlarem a la tertúlia amb la Dai Benítez, la Mireia Vera, el Toni Joan Martí i el Juan Irigoyen, i amb un convidat de luxe, amb l'home que li va fer 4 gols al Madrid a Montilivi, res, ara fa uns mesos, a l'abril d'aquest mateix any. Aquesta nit el Tu Diràs, Tati Castellanos. De seguida obrim tertúlia, abans 4 titulars d'aquest divendres. Atenció, perquè el Sevilla ha trencat relacions amb el Barça pel cas Negreira. Aquesta nit a Montjuïc, el club andalús ha suspès tots els actes protocolaris i també ha cedit que no hi hagi representació institucional a la llotja de l'estadi Lluís Companys. Diuen que mostren la seva indignació després que el jutge instructor imputés el Barça i algun dels seus exdirigents per suposats suborns. De fet, hem vist a Pepe Castro, el president del Sevilla, a la graderia, però no a la llotja. En el comunicat diuen que respecten la presumpció d'innocència. Doncs no ho sembla, perquè tot són suposicions en aquest comunicat del club andalús, un escrit una mica populista, podríem dir. A més, una altra de les notícies del dia la trobem a França. Allà un jugador professional del Nice, de nom Beca Beca, amenaçat amb llançar-se d'un viaducte. Afortunadament tot ha acabat bé, els serveis d'emergència i els bombers han actuat amb rapidesa, l'han atès i tot ha acabat bé. El Nice, segon classificat de la Lliga Francesa, ha assegurat que respectarà la confidencialitat mèdica del jugador i espera que la resta també ho faci. I tot plegat el dia que a la Lliga CB de bàsquet el Barça i el Madrid han guanyat els seus partits abans d'enfrontar-se diumenge al Wizzing. Els han guanyat contra el Palència, a la pròrroga el Barça, i contra el Baxi Manresa, respectivament, en aquest cas, al Madrid. I el dia també que Europa ha començat amb bon peu la Ryder Cup de golf contra els Estats Units. Passen 4 minuts de la mitjanit, entrem de ple en aquest Barça 1, Sevilla 0.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo. En un whisky on the rocks.
Sí, ojalá, ¿no? No estaría mal hacerle el primer gol al Barça, ¿no?
O estrellarme una copa de celos. Le dio por rey.
Continúa Ferran Torres, la centrada pel desmarcatge de la Min, que la despenja amb el cap i un rebot. Gol! 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 Gol, 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 aquests també valen. Gol, 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 aquests també valen. Sabeu qui se l'ha fet? Sabeu qui se l'ha fet? Sabeu qui se l'ha fet? Sergio Ramos! Gol de Sergio Ramos! Però és gol del Barça! I l'ha fet Sergio Ramos! Perdoneu un moment, que això tenia moltes ganes de dir-ho! Tenia moltes ganes de dir-ho!
Con una excepció.
Doncs sí, avui barrejant Sabina i Sergio Ramos. Una barreja estranya, podríem dir, però ha marcat la nit al concert a Montjuïc. Per cert, no ha passat res, és a dir, que hi ha hagut... en fi, la mobilitat, el pla de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha funcionat força bé i en aquest cas no hem hagut de lamentar ni cues ni incidents pel que sabem a aquesta hora de la nit. I Ramos ha marcat. De fet, ell ahir ho va dir, volia marcar-li un gol al Barça. El que passa és que s'ha equivocat de porteria i ha acabat marcant a la seva. A la meva dreta, Alai Benítez, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Això a vegades passa, quan obres la boca, Alai, i dius, vull marcar un gol, a vegades
si treus pit,
et gira en contra, eh?
Si treus pit, al final foten un cop de puny i treuen la xepa, però ràpid. Jo crec que el Barça al final guanya, que és la part més positiva. Jo crec que...
Tu... Sí, veig content, però t'esperaves, volies que el Girona fos líder una nit més, no?
Estàvem molt contents perquè Girona teníem dos lideratges, que és amb el bàsquet i amb el futbol, i m'hagués agradat, sincerament, que el Barça no hagués guanyat o que hagués perdut, sobretot perquè demà tindríem un primer contra segon a Girona que hagués sigut molt maco. De totes maneres, és molt maco i estem esperant el partit amb molt impacients.
Mireia Vera, hola, bona nit.
Bona nit.
Un plaer que siguis amb nosaltres, el t'ho diràs, per primera vegada aquesta temporada i que ens acompanyis en una nit de futbol.
Sí, la veritat que el plaer és meu. De fet, aquí va ser on vaig començar a fer les primeres transmis, sí. I em fa doncs molta il·lusió poder estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, encara ens en fa més. Com has vist el Barça? Sergio Ramos ha hagut de ser el jugador que fes el gol, però podia haver arribat molt abans, no? És a dir, estem parlant d'un 1-0, però no és un 1-0 com els que vam veure la temporada passada, probablement, no?
Doncs no, jo crec que el Barça ha estat bé en molts trams de partit, és a dir, és el que comentaves, l'ha fet Sergio Ramos, però el podia haver fet qualsevol altre jugador, perquè crec que ha trobat ocasions, ha trobat la manera de poder arribar a la porteria del Sevilla amb facilitat, i crec que al final el que estava faltant per mi doncs era poder acabar de finalitzar amb condicions, que no ho estaven trobant, i al final doncs amb aquesta jugada mig desgraciada Sergio Ramos t'arriba el gol, però jo crec que el Barça, si mirem tot el partit, ha sigut molt superior al Sevilla. I en aquest gol a mi m'agradaria destacar molt el paper de Fermín, perquè sí que és una bona centrada de Ferran, però jo crec que Lamin no hagués rematat si Fermín no hagués traçat la desmarcada de ruptura, perquè crec que Lamin hagués caigut en fora de joc. És a dir, que Fermín, a part de tot el bé que ha fet, crec que ha sigut clau en aquest gol. I per mi un Barça molt superior, un Barça que no ha deixat d'insistir, d'intentar buscar porteria contrària, de tenir possessions, i sí que és cert que en alguns moments m'ha donat la sensació que el Sevilla transitava amb facilitat, i ha tingut algun una ocasió molt clara a Luque Bacchio, que en condicions normals, si van a porteria, jo crec que acaba sent gol, però partit molt controlat, jugador que entrava, jugador que sumava, i jo crec que el partit ha estat bastant complet per part del Barça.
No sé si teniu la sensació, per exemple, que amb les accions de Pedri i Frenkie de Jong, Xavi ha hagut de trencar-se el cap, no? Per tornar, diguéssim, a reconstruir l'equip, fins i tot avui jugant amb Gundogan i Gavi. No sé quan heu vist l'alineació, si heu pensat, potser va massa l'atac, o potser s'atreveix, és una mica massa atrevit, fins i tot jugant contra el Sevilla, amb la qualitat que ara comentava la Mireia Dalt. Heu tingut aquesta sensació, i si és veritat una mica que Xavi... Clar, amb les lesions també s'ha d'adaptar en aquest sentit, no? I ha trobat en aquest encaix a Rafinha d'interior, que era una posició en la que ja havia jugat, però que no havia fet mai d'inici.
Doncs a mi m'agrada que Xavi li doni voltes, m'agrada que vagi trobant posicions, i al final la lesió de Pedri possibilita buscar altres opcions al mig del camp. Jo crec que Gavi s'està veient molt clar que està molt més còmode a la base que dins del quadrat, perquè té molt menys espai, s'ha de perfilar i ha de jugar molt més ràpid. Per tant, aquest és un descobriment que potser no havíem vist en la temporada passada, i crec que li dona al Barça moltes coses. I després, jo quan he vist l'alineació no m'he sorprès, perquè crec que Gundogan és un jugador entrenador, entre cometes. És a dir, que el que demanis ho farà. Per tant, si tu li demanes que estigui a la base, que estigui ben posicionat, que compensi bé amb Gavi, jo crec que t'ho pot arribar a fer. I al final, doncs, tens un Barça amb múltiples opcions. És a dir, jo no m'hagués imaginat mai Rafinha per dintre al nivell que ho està fent. I crec que porta dos partits, si no m'equivoco, fent-ho molt bé en una posició desconeguda, on ell té molt més capacitat de driblar per fora, va dintre, es mou bé l'espai. És a dir, a mi m'ha sorprès molt aquesta combinació i, per tant, també està molt bé que el Xavi vagi provant i vagi trobant coses, perquè això voldrà dir que tindràs davant de rivals diferents opcions i podràs triar, i a més de qualitat totes.
Sí, el Barça, baix el meu pensament, jo crec que ha canviat perquè, primer, té dos jugadors lesionats que són molt importants. Per mi Pedri és la peça angular del Barça i es nota moltíssim, però a part en Xavi també ha fet canvis. O sigui, no tens a De Jong, també treus a Oriol Romeu després d'un partit regular del Barça, no d'Oriol Romeu, perquè crec que Oriol Romeu està des del principi a un nivell molt, molt alt, i ha sorprès a molta gent, que no devia ser així, però ha sorprès a molta gent. I avui, a mi, he arribat a la conclusió de que em costa saber o interpretar a què juga el Barça. O sigui, és a dir, el Barça guanya, té opcions, crec que és just vencedor avui, perquè té moltes opcions de gol que inclús el Sevilla treuen de sota els pals i tal, però amb tot el que portem de temporada i fent una mica de comparació amb el Girona, jo sé el Girona a què juga perfectament, i es veu de principi a final del partit, i a mi amb el Barça em costa. L'altre dia no tenim amplitud, avui sembla que li vulgui donar molta amplitud en Xavi, perquè l'altre dia no la vam tindre i teníem uns jugadors per dintre. Avui, en canvi, canvia aquesta situació. Hi ha molts canvis per dintre a principi de temporada ara, i a mi em costa una mica veure el plantejament de Xavi. És a dir, hi ha dos partits que guanyes 5-0, ara tornes a guanyar un 0 que està bé i podia haver sigut més, però no tinc la sensació de dir tinc el partit controlat. O sigui, amb tots aquests canvis i el que deies, Gerard, de que en Xavi es trenca una mica el cap, crec que no té el control del partit en tot moment. A partir d'aquí, això també, al final és una opinió, el Barça va líder, que és el més important, i guanya, però guanyarà cada setmana 1-0, com, de quina manera? Aquesta és una mica la meva, veient avui el partit, és el que pensava una mica d'aquest Barça de Xavi.
Acabat d'arribar de Montjuïc, Toni i Joan Martí, bona nit.
Hola, bona nit.
Has trobat cues, has trobat... Varies en moto, em sembla, no?
Sí, he hagut de fer alguna il·legalitat per arribar,
ostres,
per arribar a l'hora.
Espero que no t'escolti ara mateix.
Ja et passaré la recepta.
Sí? La recepta?
De la DGT.
No, no, mira, passa-li al Molló. Passa-li al Molló, passa-li al doctor.
Aquí l'estudi estic molt bé.
Però vaja, que no hi ha hagut cap inconveniència, tot i la incompatibilitat que semblava que hi havia amb aquest concert de Sabina. A tu t'ha agradat el Barça, Toni? O t'ha agradat estones?
Jo avui he vist un Barça una mica gaseosa, no? Ha arrencat bé, he vist un Barça que ha començat elèctric, amb transicions ràpides, aprofitant sobretot que la defensa del Sevilla estava bastant avançada, jugant amb llarg, que és una habilitat que el Barça últimament sembla tenir oblidada, i més des que ha marxat Dembélé. Però a poc a poc, és veritat que ja en el tram, el tram final de la primera part i la segona part, m'ha semblat que el Barça ha anat massa batzegades. Sí que em sembla mereixedor de la victòria, perquè al final per insistència, no? Ni que sigui per voluntat, ha merescut com a mínim un gol, però segurament em queda el dubte de que si en comptes del Sevilla t'haguessis enfrontat amb un equip una mica més seriós, no sé si t'ha faltat aquella capacitat de córrer al rival a la darrera mitja hora, de vassallar-lo, no? Estàs trobat amb aquell gol, però el Sevilla a la darrera mitja hora no és que estigués patint especialment. De fet, jo diria que el Sevilla s'ha sentit més còmode la segona meitat que la primera.
Sí, doncs a mi m'ha semblat que se sentia...
Defensivament, no ha patit a la segona meitat.
És veritat que després, els últims 10 minuts són una altra cosa, eh? Un cop marca el Barça, són una altra cosa, que ha fet el passet endarrere, Xavi fa el canvi més defensiu.
Exacte, exacte. Eh? Jo volia fer un apunt, si em deixeu, que al final jo crec que el Barça sí que ha anat de menys a més, però al final Xavi vol tancar el partit amb un 1-0, i es veu claríssimament, hi ha un canvi que és molt clar, i em sembla molt bé, i a mi això com a entrenador, o que estic començant una mica, no? A vegades m'agrada, no sempre pots jugar fins al minut 99, a vegades has d'atacar partit, tens el Sevilla davant, ve de fer 5 gols, és un gran equip, té grans jugadors, bueno, ho pots fer. Penso que el Barça, al seu camp, ha d'acabar embotellant el rival a l'àrea, i sobretot per concepte. És a dir, ja fa molts anys que el Barça té un estil de joc i sempre ha dit que vol jugar bé, que no només ha de guanyar, ha de jugar bé, però jo no ho veig, això, que és el que, filant una mica amb el que deia abans, una mica, és a dir, a què juguem del tot? Sí, de, no, però digue-ho, diguem. No, no, nosaltres el més important és guanyar i si hem de tancar el partit 15 minuts abans, ho fem, però això no és l'estil del Barça, teòricament.
Jo tinc la sensació que Xavi, amb el canvi de Romeu, en comptes de voler anar enrere, el que volia era potser mantenir més la pilota i no l'he acabat sortint bé i ha fet que el Sevilla la reconeix, podríem dir, o tingués ocasions clares, perquè té un remat que per poc entra. És a dir, que estic d'acord amb la Dai, amb el sentit de que no acabes dominant o no acabes portant el partit del terreny que tu vols com a equip.
Ara t'escolto també, Toni, però abans, des de l'estadi de Montjuïc, que se m'està florint segurament el Juan Irigoyen. Hola, Juan, bona nit.
Com estàs, Gerard? Bona nit.
Bé, jo bé, tu també?
Bien, sí.
Encara queda algú, ¿no?, aquí a l'estadi.
Estoy viendo, estoy más cerca de las escaleras, estoy bastante viendo cómo va disminuyendo la afluencia
del
público.
Sí, com va marxant. Sí. Estem parlant, i crec que el debat és crec que
interessant.
És interessant, sí, perquè hi ha gent que li ha agradat més i hi ha gent que li ha agradat menys avui el partit del Barça. Això vol dir que el Barça no ha fet un partit perfecte, Juan, però tu fins a quina mesura com el valores, el partit que ha fet avui el Barça?
Me parece que el Barça, de lo que más me preocupa a mí, es la fragilidad defensiva que vengo viendo esta temporada respecto a la anterior, que lo mismo ellos lo exteriorizan cada vez que pueden, sobre todo Ter Stegen, que evidentemente es al que más le preocupa. Y eso no sé si tiene que ver con Araujo o con esta versión de Cancelo como un lateral mucho más ofensivo, que desajusta la solidez que puedan tener con un lateral como Koundé o como Araujo en los momentos que lo usaba contra el Madrid o en partidos que quería tapar algún extremo rápido. Después, en cuanto a la falta de gol, que hoy creo que el Barça generó, no sé si cuántos disparos al arco, pero...
¿Cuántas rematadas? Juan, el Jaume les té controlades.
18, en 18. Total, 5 entre els 3 pals només.
5 entre els 3 pals, però 18 rematades.
Sí, però també està el poste, Jaume,
que tendrían que contar y no contan.
Hay un montón de, no sé, Lewandowski, una que rebota en alguien, que era una ocasión clara que tampoco se cuenta, ¿no?, como entre los tres palos.
Sí, oportunidades claras falladas, en surten 4 del Barça, una del Sevilla.
Sí. Pues yo creo que el Barça en ataque generó, que no arrasó, pero me parece que generó. Ante un Sevilla que también me da la sensación de que jugó bastante bien, ¿no? Es que yo no minimizaría al Sevilla. Tony, no sé por qué dijiste eso, que era un equipo poco serio, no sé qué dijiste, Tony, pero yo no lo minimizaría tanto, es un equipo con buenos jugadores. O sea, no me parece una victoria menor.
No,
la del Barça, viniendo de un empate duro como había sido en campo de Mallorca. Perdón,
Juan, yo no menosprecio al Sevilla, pero si tú eres incapaz de achuchar, de ser perseverante en tu intento de hacer retroceder al equipo rival, si no lo consigues con el Sevilla, no menos lo vas a conseguir con un Inter, con un City, que luego evidentemente son capaces de lograr que aflore su talento. A eso me refería.
No, pero para que estamos hablando de un equipo que en Europa, porque justo me nombraste dos equipos europeos, estamos hablando de un equipo del Sevilla que en Europa compite. Y
pero
compite
si no ha ganado
en serio
más que un partido en lo que va de Liga, o ni uno.
Bueno, Toni, pero vienen de...
Li va competir molt bé, per exemple, la Supercopa d'Europa contra el City.
Sí, això sí.
Li va competir molt bé.
Encara ho estan pagant.
No, i és veritat, jo, Juan, estic amb tu, que a mi el Sevilla avui m'ha agradat bastant i crec que ha millorat, no? Amb l'entrada també de Sergio Ramos a l'11, amb Luque Bacchio agafant també els galons, vull dir que és un equip que no és el mateix que va fer 0 de 9. Ara, tampoc és un dels puntals de la Lliga, vull dir que no. Tampoc i massa, jo crec.
Ho destacàvem a la transmissió, entre el minut 22 i 45 de la primera part, la possessió la guanya el Sevilla. Això no passa en molts partits del Barça. La possessió 54 pel Sevilla, 46 pel Barça. La segona part per mi ha estat una història totalment diferent. Per mi s'ha jugat molt més el que el Barça volia. I no hem d'oblidar que encara, per les lesions i pel que sigui, Xavi continua en el prova-error, que no oblidem, ens va portar, jo crec, al mes d'octubre-novembre, més o menys, els 4 migcampistes la temporada passada. Vull dir que ve aquesta evolució que no sé qui deia, jo crec que encara estem en camí d'aquesta evolució del Barça.
Jo crec que sí, jo crec
Barça.
Que estem en aquesta fase inicial de provar una cosa nova,
sí,
també.
Però ja el Xavi i el Barça amb aquest projecte ja porta temps, o sigui, és a dir... Ara Rafinha el veiem per dintre, que em sembla que inclús...
Sí, però porta temps, però portava molts mesos amb un esquema molt definit, amb el quadrat, amb aquells quatre migcampistes. De fet, l'any passat eren els mateixos els quatre, si
depenent
volia.
De Dembélé,
no tota la temporada. Però, jo penso que no tota la temporada. La primera volta jugava més amb extrems, tant Dembélé com Rafinha, es canviava de banda i tal, i després va arribar amb aquest quadrat perquè li va donar més seguretat. Per mi, com parlàvem fa quatre dies, el dia del Betis i tal, que el Barça guanyarem la Champions. Vale, perfecte, el Barça té un equipàs, les coses com són. Jo, per mi, a la dreta, qui juga a la dreta? Yamal, Rafinha, que jugui el millor. Rendiment, que jugui el millor. Jo, per mi, és a dir, vale, que ara Rafinha va per dintre, ho fa bé i està molt bé, però que jugui el millor. O sigui, jo crec que li està donant moltes voltes. I és veritat que també tens lesionats, que al final has de donar-li voltes, i jo crec que li estan donant masses voltes, i com deia abans, em reafirmo amb això, jo no veig exactament, i ho parlava amb un company de feina, trobo a faltar un estil més seguit, o que es mantingui amb el temps amb el joc del Barça.
Un estil, vols dir un sistema?
No. Ho estic comparant una mica amb el Girona, a vegades, estic encantat amb el joc del Girona, evidentment, però és a dir,
tots.
O sigui, un estil a través del concepte, és a dir, jugui qui jugui, com jugui, i el Barça és el que parlàvem abans, o sigui, jo per mi ha d'acabar embotellant el Sevilla a la seva àrea, però per estil de joc. No si jugo amb tres centrals, amb dos, sinó per dir, tinc amplitud, tinc profunditat, vine per dintre, no, veig que canvia, veig que va canviant, i a mi això és el que em fa dubtar si el Barça està preparat realment per guanyar tots els títols, que sí per plantilla i jugadors, vull deixar bastant clar això, però per joc tinc dubtes.
6 minuts per sobre d'un quart d'hora, continuem parlant d'aquesta victòria del Barça, que ha guanyat, tot i que l'Adai continua tenint dubtes, evidentment, del joc, però ha guanyat el Barça 1-0 aquesta nit a Montjuïc contra el Sevilla. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet. Torna l'E-Mobility Experience al circuit de Barcelona, Catalunya, el 7 i 8 d'octubre. Podràs provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir amb família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Entrades per 5 euros al cap de setmana a circuit.cat.
Necessitem un espai per poder respirar, on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
RAC+1, podcast.
RAC+1 presenta La Píndola de Salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
73.311 7-3-3-1-1
Sèrie
99 099
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera. You don't have this one thing on my mind.
5 minuts i dos quarts d'una, tu diràs a RAC1 fent tertúlia amb en Juan Irigoy, en la Mireia Vera, el Toni Joan Martí i l'Adai Benítez en aquesta nit en la qual el Barça ha guanyat per 1-0 contra el Sevilla. I ara parlarem d'un fitxatge, un fitxatge brutal. No és Fermín López, no. És una irrupció explosiva, Molló. Sabeu de qui parlo o no? Del llum homologat.
Home, això que portes a la mà,
baixa 16, que fitxa pel RAC. És el substitut dels triangles del cotxe. Des d'ara durem llums com aquest, que en cas d'avaria es posen al sostre i t'estalvia el perill de sortir del vehicle. Es veu?
Fantàstic.
Des de més d'un quilòmetre de distància, eh?
Imagina't.
Poca broma, eh? I aquest, i aquí el tenim, eh? El llum homologat B16 del RAC. Incorpora un botó RAC que et geolocalitza i els avisa perquè vinguin a assistir-te, eh? Només amb un clic, mira, veus?
La mar de bé.
Aquest clic,
clic,
brutal. I ja està. Descobriu-ne més a botorrac.cat perquè... Com sempre, el RAC hi és per ajudar. Podríem parlar del botó RAC, però també podríem parlar de Fermín López, que em sembla l'home de la setmana al Barça. Va marcar el gol de l'empat l'altre dia contra el Mallorca. És veritat que en el joc l'hem vist molt més avui, però l'altre dia va ser fonamental perquè el Barça sumés un puntet a Son Moix. Però avui ha revolucionat el partit. Ha canviat el partit i ha jugat amb una valentia difícil d'entendre a vegades amb aquests joves, tot i que ja no em sorprèn res, perquè veient a Gavi, veient a Lamine i veient a Fermín, no és un acudit, sinó que són els tres jugadors que per mi avui potser han estat millor del Barça.
Sí, sí, sens dubte, i respecte al cas de Fermín, per mi és molt important, més que la qualitat tècnica, el cap, no? Perquè al final... Per la història del Barça han passat grandíssims jugadors a nivell de qualitat, sense anar més lluny, doncs Dembélé, Griezmann, Coutinho, que són dels tres més recents, que van sobrats a nivell de talent, però que després potser el cap no els ha respectat. Clar, Fermín, quan, entre cometes, el Barça no s'acaba d'apostar per ell i s'ha dit a Linares, per més que tu surtis a dir, d'alguna forma creus o pots pensar que el teu camí al Barça s'ha acabat, no? I que t'has de començar a guanyar, a buscar la vida fora.
A Linares, eh? Ho dic perquè és que vull que quedi molt clar. Setmana s'ha dit a Linares la temporada passada. Aquest noi jugava al Linares.
El percentatge de jugadors que marxen, s'ha dit, i després tornen, és bastant baix. Aleshores, quan tu has estat a Linares, entén-me bé, has mort ja, d'alguna forma, a nivell de buscar un futur en el camp del Barça. I quan tu ja has mort una vegada, no pots morir dos. El que et vull dir és que Fermín... res li importa ja, ell ja va projectar segurament una carrera lluny de vestir de blaugrana. Aleshores, aquesta oportunitat no li pesa la pressió, no li pesa el cap, no li pesa res, perquè tot això que li està venint és regalat. Quan dic regalat no vull dir que no s'hagi hagut d'esforçar molt, eh? Dic regalat a nivell de que no hi comptava. Aleshores, no hi té res a perdre en aquesta aventura. Per això, jo crec que com que no té el focus mediàtic, com que no hi havia expectatives, com que gran part de la gent no sabia ni qui era fins aquest mes d'agost que marca contra el Madrid, juga amb desparpajo, no li pesa la pressió, no es fica nerviós, i això l'està portant a cada vegada que surt fer el que Xavi li demana, i segurament si segueix així el portarà a tenir cada cop més minuts.
Sí, sí, a mi el que em sorprèn, a part del que mostra en pilota, que mostra molt talent, és molt ràpid de cames, decideix molt bé en situacions amb molts contraris al voltant, el treball sense pilota. És a dir, em sembla espectacular, la pressió després de pèrdua és brutal, com s'activa, com arriba a gairebé totes les pilotes. És a dir, tinc la sensació que és una mica un Gavi, és a dir, en quant a desplegament físic, i no sé si li sumaria que potser té més talent en l'última zona, no?, per fer últimes passades, per finalitzar...
Després en atac s'assembla més a Pedri, en pilota.
Correcte,
potser.
Sí, sí. Per tant, jo crec que és un gran descobriment. I aquí, la part mental que comentaves, això s'haurà de mantenir. És a dir, pots tenir ara aquests partits, tens tota la confiança del míster, perquè si no estaries aquí. Però clar, això és molt llarg, vull dir, acabes d'aterrar a primera divisió... i el seu objectiu ha de ser mantenir-se a aquest nivell, que crec que no és fàcil, però que alhora el premi que té d'entrenar-se, ja no és els partits, és entrenar-se amb la gent que s'entrena al voltant, crec que això doncs t'ha de fer créixer moltíssim.
Què t'agrada de Fermín, Adai? O què li veus
Jo estic content jo d'estar per Fermín, no sé, em cau bé aquest xaval, de la manera que juga, que l'entrega que té, pues una mica per, jo crec que s'ha dit perfectament la impressió que tenim tothom de Fermín i el que està fent. Jo crec que tindre un jugador que té aquests valors de no haver sigut o que no semblava que era una peça tan important que puja del fili, de la base del Barça, que ha tingut que marxar fora, que era juvenil B i no era titular, que li ha costat tindre aquests valors que els aprens perquè no hi ha més collons. Jo crec que ara està en un moment que aquest nano li dona un valor tot el que està donant i el que està fent, que li va molt bé al Barça. Li va molt bé que tingui jugadors al costat que diguin, ostres, aquest tio s'ho està guanyant. O sigui, jo estic aquí per qualitat, que ell també la té i la mostrarà. Crec que serà un jugador important. Quan dic important no vol dir que jugui tots els minuts, sinó serà un jugador important per el que dona i pel caràcter. O sigui, ell contagia aquesta actitud que té, i amb el futbol és molt important jugar sense pilota, és a dir, com deia ell abans, hi ha el gol, fa un moviment brutal que sense aquest moviment potser no hi ha gol, i crec que Fermín, pues, tot això t'ho dona, i és important que de la base també traiem, el Barça tregui jugadors d'aquest nivell.
Ara hi haurà el debat de si ha de ser titular o no a Dodragao, quan tu el veus com a titular. Jo no sé si el veig com a titular, però el que ha quedat clar avui és que ha passat per davant de Sergi Roberto i que, per tant, sense Pedri i sense Frenkie de Jong...
Que no és molt difícil.
Sí, no és molt difícil, quan, però ha passat per davant. I, per tant, ja no hi ha tants migcampistes per davant d'ell.
A ver, no sé, a mi la sensación que me da en general con los canteranos o con los jóvenes, y en particular con, en este caso, de Fermín, es que hay que ser prudentes. Si el técnico invita a la tranquilidad con un jugador de la calidad de Lamine Yamal, me parece que hay que ser muchísimo más prudente con Fermín. Es la verdad, ¿eh? Entiendo el entusiasmo, entiendo que hoy jugó un gran partido, que revolucionó, que generó cosas sin la pelota, sobre todo. Pero me parece que este es un Barça que a nivel de mediocampistas va a estar muy difícil hacerse un lugar, inclusive para un jugador como Pedri. O sea, estamos hablando de que no sabemos si están todos bien, si Pedri va a jugar de titular. Entonces, entusiasmarnos de una manera exagerada con un chico que, bien decía Tony, o sea, del año pasado estaba muerto, entre comillas, ¿no? De una manera metafórica. Me parece que no es bueno para él, ¿eh? No, ni siquiera para el barcelonismo. Me parece que no es prudente para él.
El Juan diu que s'ha d'anar amb calma amb Fermín, segurament també amb Lamine Yamal, i la Dai estava aquí ja posant-lo de titular a ell, a Lamine.
No, si ho fa, si al final jo el futbol sempre he dit el mateix, jo crec que és rendiment. La situació de Lamine Yamal, el dia que surt, recuerden este nombre, tal, el nou Messi, tal. Això penso que s'ha de tractar molt més és el meu punt de vista, que un jugador que surt i et revoluciona dos partits en una setmana, que per molt que sigui jove, és que estem parlant per què ho hem de fer amb Lamine Yamal i no amb Gavi, que té 19 anys i que ve de ser el Golden Boy i que va jugar amb el nou un europeu amb 17 anys sense por, cap por, perquè és un nano que dintre del camp has de tindre a veure si em surt la paraula, has de tindre de tot, talent, has de tindre valors, has de tindre jugadors que et donguin aquesta responsabilitat defensiva o la responsabilitat d'anar a robar pilotes i de contagiar. O sigui, que el Barça has de tindre molt talent, evidentment, i el Madrid, i ara mateix el Girona està passant, però si un jugador s'ho guanya, jo ara per mi el pròxim dia, per mi avui Fermín, i el dia passat s'ha guanyat ser titular, ara,
no, sí, i no ens enganyem, Xavi no tenia gaires més possibilitats, podia haver entrat Oriol Romeu, però era un altre perfil completament diferent del de Rafinha, que s'ha lesionat, per cert. S'ha comentat la Marta que s'estarà, o es preveu que s'estigui unes 3-4 setmanes de baixa, demà afinaran més els metges, no?, quan li facin les proves mèdiques un cop hagi baixat la inflamació, en fi, el que sol passar en aquestes lesions musculars. S'ha lesionat quan ha intentat una rematada amb el peu de suport, no?, ha notat l'estrabada. probablement en el millor moment de Rafinha. No sé si us estava agradant en aquella zona interior del camp, els 35-36 minuts que hi ha jugat, però estava en un moment en què es volia reivindicar, no? I se li avisa en el canvi quan estava enfonsat.
Sí, a mi m'ha sabut greu perquè era un dia per provar a veure com li estava sortint aquest invent, perquè al final Rafinha en estàtic té problemes per desbordar. A mi em semblava una solució interessant, no? Al final Rafinha en carrera és una cosa, Rafinha contra una defensa colada que no et deixa espais a la seva esquena és una altra. I en els darrers partits havia estat interessant, Rafinha abandonant la banda, venint cap al mig. Era un bon dia per provar-lo, sobretot amb Lamine, perquè al final fas aquest balanç, no? Amb Rafinha traient cap al centre i Lamine estirant, podent jugar en profunditat. Per tant, m'ha sabut greu, perquè tinc la sensació que no era una solució d'emergència, sinó que el cos tècnic s'ho creu, que a poc poden acabar adaptant a Rafinha en aquest vèrtex del quadrat. I m'ha sabut greu, sí, perquè m'he quedat amb ganes de veure com responia en aquesta posició intermitja Rafinha.
Sí, a mi m'ha agradat Rafinha els minuts que ha jugat en aquesta posició, amb molta llibertat. Jo crec que també ajuda a fixar molt més algun central, algun interior, perquè la Min pugui tenir opcions de 1 contra 1 en molts moments. I la veritat que jo també ho veig no una solució per avui, sinó que crec que més partits es veuran en aquesta posició. Primer, perquè la Min està a un nivell molt bo i ara mateix a nivell de desbordar crec que és el millor atacant del Barça, és a dir, crec que no tens un extrem amb aquestes capacitats i el que et dona la Min és difícil que ho puguis trobar amb un altre jugador, i la veritat que és una llàstima, perquè crec que quan ell s'ha sentit amb confiança, no? Perquè ell era extrem, té un que per davant no està fent millor, acaba trobant la confiança del cos tècnic per posar-lo també titular en una altra situació, i arriba doncs aquesta lesió. Per tant, jo crec que per ell és un cop fort, però que quan es torni a recuperar, jo crec que el tornarem a veure en aquesta posició de quadrat.
Molló, tu ets dels que posaria Fermín de Dodragao? Mecres?
No, perquè m'agradaria tenir-lo per la segona part, perquè és que si no, quin migcampista et queda? Jo crec que jugarà Romeu, jugarà Gundogan, jugarà Gavi, jugarà Joao Félix.
Sí. Potser jugarà Granada, Fermín. Tu.
Potser juga a Granada, em semblaria bé, sí. Potser Granada pot jugar. A mi, el gran dubte de cara a dimecres és l'extrem dret. Si Ferran o Lamine, perquè no tens més opcions, ara.
Però clar, als entrenadors sempre els agrada tenir en compte com inicien, però com acaben, no? Perquè al final tu saps que els partits, els primers 60 minuts, si no has estat capaç de desbordar, als entrenadors sempre els agrada tenir una peça capaç de ser revulsiu, i en aquest sentit jo crec que Ferran ho és, perquè té olfacte golejador, però a nivell de desequilibri Lamine et desestructura molt més defenses desgastades.
Sí, a més un partit de Champions també fa més mal segurament la suplència, en aquest cas si Ferran fos suplent li faria més mal que no avui, per exemple, no?
Jo tinc la sensació que el binomi Cancelo-Ferran a mi no m'acaba d'encaixar. Tinc la sensació que tots dos tenen tendència a anar a carril central, acabes perdent amplitud, i jo crec que necessites algú que estigui enganxat a la línia, perquè Cancelo estem veient que la seva tendència és conduir cap a dintre, que ho fa molt bé, que trenca moltes línies de pressió de l'equip rival, però si va cap a dintre i l'altre també, aquí tenim problemes. Per tant, a mi no m'encaixa gaire aquests dos jugadors junts a la mateixa banda o carril.
Avui el Porto, per cert, ha jugat, eh? Ja ha perdut contra el Benfica 1-0 en el partit de la Lliga Portuguesa, el partit de la jornada, sense cap mena de dubte. Aquest partit l'ha estat seguint el nostre home de futbol internacional.
A veure, si hi ha el Benfica més pel mig,
si hi ha el Benfica pel mig, faltaria més que no se l'hagués vist el Joan Camí. Hola, Joan, què tal?
Bona nit.
Què, el Porto? Ha perdut avui, eh? Vull dir que sense marcar cap gol, un partit molt condicionat per, entenc, l'expulsió al principi del partit, no?
Sí, ha jugat un menys des del minut 19 de la primera part. Fabio Cardoso, que és un dels centrals, ha vist la vermella directa. Han estat a punt d'expulsar a l'altre central, a David Carmo, però finalment ha passat una cosa que no sol passar, i és que l'àrbitre a corregir la decisió del VAR. És a dir, ell no havia vist la vermella, des del VAR li han dit que podia ser vermella perquè era una entrada d'últim defensa, ell ha anat a veure i ha dit que no, que era groga, per tant allà...
El Mateu Laoz portuguès, no
sí.
era?
Per tant allà el Porto, doncs que bé, ha jugat amb un menys, però hauria pogut jugar amb dos menys i potser el resultat hauria sigut més important. No està bé el Porto, tot i que,
no
anava,
bé,
líder,
eh?
Tot i que anava líder, no és el Porto de les últimes temporades, ha perdut molt talent i molta qualitat, tot i que ha ingressat molts diners per les vendes que ha fet darrerament, però el tipus de fitxatge que ha fet doncs no són primeres espases i de fet són futbolistes bastant joves, alguns que han destacat a la Lliga Portuguesa, i un dels fitxatges que aquí coneixem molt bé, que és el de Nico González, ha perdut la titularitat, va començar sent...
Avui ha estat suplent?
No ha jugat ni un minut.
Ni un minut, eh?
Ni un minut. Oh. I a la Champions, fa dues setmanes que van guanyar contra el Shakhtar 1-3, també va sortir a la segona part, ha perdut la titularitat perquè van començar força malament i Conceição, l'entrenador, va decidir fer canvis a l'11 i els ha mantingut. Té bastants lesionats, per exemple Pepe, que avui no ha jugat, Marcano, un dels altres centrals, amb experiència també a la Lliga
espanyola.
Van començar els dos sent titulars, però Marcano es va lesionar ja fa temps, Pepe en l'última jornada, avui no ha jugat, i també té força lesionats a les altres línies, per exemple Gabriel Verón, que és un extrem molt jove, molt interessant, que encara no ha pogut debutar aquesta temporada, i Evan Nilsson, un dels millors davanters que tenen, doncs tampoc van estar a punt de perdre el seu millor futbolista, Meditaremi, el davanter.
Sí, però al final el van retenir, no?
Va estar a punt de marxar al Milan, i vaja, tot i que és un equip que evidentment a la Lliga local doncs estarà a la part alta i podrà competir, jo diria, amb el Braga, amb l'Sporting de Portugal i el Benfica per el títol de Lliga, vaja, tinc la sensació que Europa patirà bastant, tot i que és evident que és el rival més dur que li pot tocar al Barça en aquest grup.
Tranquil·litzant, que a mi a la parròquia blaugrana, no, és veritat, ha dit que el Porto, en fi, que no és el Porto de les altres temporades.
Crec que
que no està bé,
que no està bé.
El partit més difícil que tindrà el Barça a la fase de grups és el que jugarà la setmana que ve, evidentment.
Sí, sense cap mena de dubte.
A priori.
El regau a partir de les 9, dimecres és aquest partit entre el Porto i el Barça, en tindrem temps de parlar-ne, evidentment, però avui que havia jugat també el Porto i que el camí l'havia estat seguint, en volíem fer una petita...
Ha marcat Di Maria, per cert.
Di Maria,
35 anys i segueix...
Gran futbolista.
Repartint màgia allà on va.
Sí, sí. Gràcies, camí, bona nit. 4 minuts i 3 quarts d'una. M'agradaria preguntar-li al Juan si ha estat el cas, entenc que sí, evidentment, del que ha passat a la prèvia del partit, amb el comunicat del Sevilla negant-se a assistir a la llotja del Camp Nou, del Lluís Companys, després, evidentment, amb la resposta del Barça, enfadat o mostrant la seva incredulitat, de fet, per aquest comunicat que ha fet avui el Sevilla. Què t'ha semblat a les quatre ratlles que ha escrit avui el Club Andalús al seu web?
Con el caso Negreira me da la sensación de que hay mucha gente que, pero no solamente el Sevilla, en general, que hay mucha gente que opina y en general, en particular siempre en contra del Barça, sin tener demasiada idea. Si los que saben del tema opinan poco, o sea, los que se leen los autos, los que están pendientes, no los veo dando juicio de valor, me resulta extraño que lo hagan los que no están demasiado al caso del tema, entre ellos el Sevilla. Entonces me parece más una actitud populista y demagoga que otra cosa.
Per cert, que Pep Guardiola, a la prèvia del partit de la Premier d'aquest cap de setmana, s'ha pronunciat també per primera vegada sobre el cas Negreira, en aquestes declaracions que a vegades treuen els diaris una mica més tard del que és la roda de premsa pròpiament, fan una reunió a posteriori, això ens ho explicava també en el seu dia el Pol Ballús. Guardiola ha demanat a tothom aquesta presumpció d'innocència i esperar, evidentment, que s'acabi el procés judicial, cosa que és el més lògic i el que no ha fet el Sevilla i el que no està fent molta gent, no? Doncs són declaracions de Guardiola, insisteixo, a mitjans anglesos. També ha dit que està plenament convençut que tots els títols que van guanyar a la seva època els van guanyar perquè, simplement, eren millors que els seus oponents, que els seus rivals, aquell Barça de Guardiola. Crec que és la primera vegada que se'n fa ressò l'exentrenador del Barça, l'entrenador del Manchester City, i em sembla, vaja, destacat o em sembla rellevant destacar-ho en aquestes declaracions, insisteixo, del tècnic de Santpedor. Un minut i tres quarts d'una. Farem una pausa i quan tornem, protagonista, el tu diràs. Entrem de ple ja en la prèvia del Girona-Reial Madrid de demà. Tati Castellanos, avui amb nosaltres, per, d'alguna manera, començar a convocar l'esperit del Tati. N'hi ha que tenen l'esperit de Juanito, doncs a Girona tenim l'esperit del Tati Castellanos. Ara tornem.
RAC 1. Ràpida, àgil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Preparats? Llestos!
Ja!
RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1.
Amb la col·laboració de Frit Ravi,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Un minut per sobre de tres quarts d'una de la nit, fent el tu diràs, la tertúlia, amb la Mireia Vera, el Toni Joan Martí, la de Benítez i també el Juan Irigoyen, i avui amb convidat de luxe, compatriota teu, Juan, no sé si el coneixes o si alguna vegada has tractat amb ella, amb el Tati Castellanos.
No, nunca lo conozco, evidentemente, pero nunca lo he tratado.
Sabràs perfectament que aquest any, el mes d'abril, la temporada passada... Sí, va ser aquest any, el mes d'abril, va marcar-li 4 gols al Reial Madrid. Sí, 4, en la victòria per 4-2 del Girona contra el conjunt blanc la temporada passada, que va servir d'alguna manera, gairebé jo crec que perquè el Girona somiés amb acabar setè a la Lliga. Al final, doncs, en el tram final, es va acabar despenjant de la lluita per les posicions europees, però el Tati va ser gran protagonista, un dels únics jugadors, Molló, que li va fer 4 gols, que li ha aconseguit fer 4 gols a la Lliga al Real Madrid. Tati Castellanos, bona nit.
Bona nit, com estan?
On estàs? No estàs a Roma, em sembla. Potser que estiguis a Milà?
Sí, estamos en Milán acá, tenemos partido mañana, así que bueno, estamos acá concentrando.
Demà a la mateixa hora, em sembla, o gairebé a la mateixa hora, que aquest Girona-Reial Madrid, no sé si fa una mica de ràbia que te'l puguis perdre, també.
Sí, bueno, estamos ahí esperando ahí ese partido que va a ser muy lindo también para toda la gente de Girona y bueno, va a ser un partido muy, muy especial por cómo están ahora.
Com t'ha anat aquest principi de temporada aquí amb la Lazio, Tati?
Bueno, bien, acá adaptándome a un fútbol diferente, aprovechando, bueno, estar acá en otra liga, adaptándome a la ciudad, adaptándome al estilo del juego del entrenador y nada, la verdad que muy bien por ahora estos meses.
¿Por qué la Lazio? Quan vas decidir l'estiu que marxaves cap allà, era l'única opció, n'hi havia més? Com va anar tot plegat?
Bueno, la verdad que habían algunas opciones, pero bueno, también el mercado estaba un poco apretado, recién yo ya necesitaba sí o sí estar en algún club. Yo también estaba sin club, hacía como un mes y medio más o menos que ya no estaba entrenando con nadie, me estaba entrenando aparte, solo. Entonces, bueno, necesitaba ya estar con algún equipo ya para ponerme en forma, para entrenar, y bueno, la Lazio apareció y fue la primera opción, la verdad, por todo lo que es como institución este club, por lo que se juega, por la Champions, por el grupo que tenemos, por el entrenador que tenemos, y bueno, la verdad que era ser una ilusión muy linda.
¿Segueixes al Girona en aquest inici de temporada, l'has seguit?
Sí, la verdad que sí, lo estoy siguiendo siempre, porque bueno, tengo muchos amigos y la verdad que tengo muchos recuerdos muy lindos, y la verdad que sí, los sigo siempre, los veo casi siempre.
Has dit que tens molts amics, parles amb alguns d'ells, no sé si encara amb algun mantens relació.
Sí, hablo con alguno. Bueno, sigo teniendo un grupo ahí que era del mate con Cristian Estuani,
bueno,
sí, con Pablo, con Gaza. Bueno, ahora Santi que se ha ido, pero bueno, sigue estando ahí. La verdad que hablo con todo, Tony, la verdad que es un amigo muy muy cercano también. La mayoría, la verdad que me hablo muchísimo también mismo por las redes sociales, nos contestamos, y bueno, eso la verdad que genera una amistad muy muy linda extra del fútbol también.
I t'has sorprès el que han aconseguit sense la teva presència, però també sense Oriol Romeu, sense Rorro Riquelme, sense jugadors importants, el Girona ha arribat a posar-se líder de la primera divisió. No sé si et sorprèn això.
Sí, a ver, no me sorprende sinceramente, porque bueno, sé que la clase de jugadores que hay ahí, tienen un entrenador también como Michel que tiene una cabeza diferente a los demás, la verdad, que cómo piensa, cómo analiza los partidos, y obviamente no me sorprende, porque bueno, yo estuve con ellos el año pasado y sé la calidad, sé cómo piensan, la mentalidad ganadora, y la verdad que me pone muy contento por ser hoy en día líder de la liga, y bueno, nada, lo estamos siguiendo, siempre lo apoyamos, y nada, siempre quiero lo mejor para ellos.
Has dit que tens aquest grup de WhatsApp. Aquesta setmana hi ha hagut més converses del que és habitual? Dic, perquè també arriba el partit del Madrid, o no? No els has hagut de donar cap consell, no ho sé.
No he estado hablando mucho sobre ese tema, pero bueno, sé que también lo que significa también este partido tan importante, también por también lo que vimos también en Montilivi el año pasado, por ganarle también al Madrid, por marcar los 4 goles, y no, la verdad que no se ha hablado mucho todavía, pero bueno, ojalá que sea un gran partido, que es lo más importante, que bueno, que puedan seguir ahí arriba y que puedan ganar, que va a ser un partido lindo para ellos.
Mira, posaré un audio, dura un minut, potser una mica menys. Això va passar el 25 d'abril d'aquest any, a l'estadi de Montilivi, Tati.
Pot ser bona, dins l'àrea per Ivan Martín, en curt per Miguel Gutiérrez, la centra del gol!
Ta-ta-ta-ta-ta, deia el Miquel Agut, el nostre narrador del Girona Juga a RAC1. T'agrada aquesta manera de cantar els gols, Tati? Amb aquest ta-ta-ta-ta-ta, que de fet va ser característic durant tota la temporada aquí a RAC1, eh?
Sí, la verdad que linda. Se me ponía la piel de gallina, la verdad, cuando estaba escuchando los goles. Y nada, por todo lo que habíamos vivido esa noche tan linda. Así que bueno, agradecido también ahí por el relato.
¿Qué recuerdas de aquel día, Tati?
Mirá, todo, porque si bien cuando apenas arranca el partido, uno como delantero quiere marcar, más que nada también para ayudar al equipo, lo principal era ganar, y como se va dando el partido, como se va dando el primer gol, después el segundo, y ya querés más, y querés el tercero, y la verdad es que uno, sobre todo, quiere que le vaya bien al partido, que ganemos, que hagamos un buen partido, un buen papel, que es lo más importante. Y bueno, obviamente una noche lluviosa que sí me acuerdo de por todo lo que estaba pasando, la gente, cómo estaba tan emocionada, cantaba, y bueno, esas cosas me las voy a llevar siempre en el corazón, cuando gritaban mi nombre, cuando salí justo, y bueno, eso fue algo muy lindo que me queda siempre el recuerdo, y bueno, la pelota la tengo guardada ahí en casa que me va a seguir para toda mi vida.
¿La tens aquí a Roma o on la tens?
Sí, siempre llevo todos los premios que voy ganando, que voy consiguiendo en mi carrera, los voy llevando siempre donde estoy, me gusta tenerlo yo, y otros también, la mayoría también los tiene mi mamá, incluso los botines los tiene mi mamá, me los pidió ella, y bueno, le di la camiseta, la tiene ahí en un cuadro, y los botines también se lo doy a ella, así que lo tiene también.
És a dir, la samarreta no la vas donar a cap jugador del Real Madrid ni res, tu has quedat tot per tu, eh?
No, la verdad que no, esta noche no la quería cambiar, me la dejé yo.
¿Cuántas vegades has vist els quatre gols?
¿Cómo, cuánto?
¿Cuántas veces has visto esos goles?
Mirá, sí, muchas veces, porque bueno, la gente también me lo hace recordar seguido, también mismo las redes sociales, y bueno, sí, los he visto muchos, y bueno, me saltan siempre de vez en cuando en algún TikTok o en algún video en Instagram, siempre me sale, y bueno, me emociona mucho, la verdad.
¿Recordes que os va dir Mitchell abans d'aquell partit? Ho dic perquè Mitchell acostuma sempre a fer discursos abans del partit i a donar, evidentment, alguna indicació tàctica. Recordes què us va dir per guanyar el Madrid? Ja sé que no et va donar cap consell màgic per fer 4 gols, però sí per guanyar aquell dia 4-2 al Madrid?
Sí, la verdad que, a ver, todo era una felicidad cuando se ganó. Obviamente también antes del partido también, obviamente hace las arengas esas importantes que bueno, que al jugador también le llega, le entra, y uno sale también motivado y con muchas ganas, y bueno, después del partido obviamente también era toda alegría, todo festejar, no me lo podía creer, a mí me explotaba el celular por todos lados, entonces bueno, era toda alegría, y sí, al otro día ya se empezó a hablar un poquito más, y estuvo siempre con mensajes positivos, alentándome a mí y a todos mis compañeros por el gran partido que hicimos.
Et va fer millor, Mitchell, Tati? En què et va millorar com a jugador quan des de que tu vas arribar al Girona fins que em vas marxar?
Mirá, creo que cuando llegué, bueno, era un jugador todavía que me tenía que adaptar a un fútbol diferente, obviamente, al que yo estaba, tenía que adaptarme a una velocidad de juego sumamente veloz, tenía que estar siempre presionando, un juego que también él pide, y bueno, por suerte me pude ir adaptando de a poco, sí me ha hecho crecer muchísimo, me ha ayudado cómo posicionarme también dentro del campo, y bueno, obviamente me ha ayudado muchísimo también a hoy en día estar también donde estoy, y bueno, seguir creciendo a nivel futbolístico y como persona también, porque obviamente también te deja valores y te deja cosas que también me ayudó mucho también cuando no estaba marcando goles, cuando necesitaba también un apoyo, él estuvo ahí también para hablarme, para corregirme cosas que necesitaba hacer, y bueno, esas cosas también te van quedando siempre.
Ara que dius quan no estava marcant gols, recordo 15 dies abans, em sembla, del partit contra el Madrid, vas fallar una ocasió clara al Camp Nou contra el Barça. I crec que vas treure les xarxes socials, no sé si en aquell moment no volies saber res de tot el món, i et vas reivindicar el dia contra el Madrid. Com ho vas gestionar tot això, Tati?
Sí, la verdad que fue, bueno, en realidad no más que nada también cerré las redes sociales, sino por eso, sino que porque necesitaba desconectarme. Obviamente yo como futbolista también soy una persona que bueno, me exijo siempre al máximo, siempre quiero hacer lo mejor, siempre quiero ser el mejor, y quiero tratar de ayudar sobre todo a mis compañeros. Tenía una pasión clara ahí que podría haber concretado, y bueno, por eso más que nada me sentí bastante mal. Quería olvidarme un poquito de todo, y nada, obviamente ahí estuvieron las personas que siempre siempre estuvieron apoyándome, y bueno, pude salir obviamente más que nada en lo personal, tampoco fue algo que me hubiese pasado algo muy muy feo, sino que obviamente yo me sentí mal y me quería conectar un poco con mi gente, estar ahí con gente que en ese momento estaba mi hermano, estaba mi novia, y bueno, al final estaba mi familia, amigos, y al final me pude socorrer con eso. Inmediatamente tuve que hacer el cambio de chip, porque bueno, teníamos un partido también importante en 3 días, y contra el Elche, y bueno, ya después, por suerte, pude también marcar ahí, desahogarme en este partido.
Vaig acabant. Vas tornar a Montilivi aquesta pretemporada amb la Lazio. Suposo que encantadíssim amb la rebuda del públic, no?, i de l'afició del Girona.
Sí, sí, a ver, no tuve tiempo también de nada, de hablar nada, sino solamente pude mandar un mensaje solamente a la gente, solamente en redes sociales, pero sí, fue totalmente agradecido, estuve agradecido por todo lo que me hicieron, la gente del club, por bueno, el reconocimiento, cómo...